A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres. A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 37 minuts. Encetem roda de portaveus. Serà la darrera, qui ho sap. Perquè amb Carnaval per mig, Setmana Santa, després ja començarà la maquinària preelectoral a funcionar, i vostès ja ho saben com va això, que potser hi haurà 14 partits, o potser n'hi haurà 15, o potser... Vés a saber. Aleshores, el temps dirà. Però de moment encetem una nova roda de portaveus i l'encetarem avui amb Carme Gasulla, de Vers en Comú Podem. Carme Gasulla, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Pressupostos aprovats.
Pressupostos aprovats.
I... a veure com podem definir la postura de Vers en Comú Podem, perquè al llarg d'aquesta legislatura diríem que Carme Gasulla no ha perdut l'esperit crític, però en algun moment s'ha mostrat més propera que d'altres amb l'equip de govern, i aquesta vegada diríem que ha estat un posicionament molt crític en algunes qüestions, però també amb mà estesa, no?
Sempre ho hem fet així, Vicenç.
Però hi ha hagut anys en què, veritablement, Carme Gasulla s'ha mostrat, diríem, enutjada, per no anar una miqueta més enllà, i divisiblement contrariada o enfadada.
Enfadada no. Jo crec que aquí actuem en funció també del que veiem, no? De com es gestiona el pressupost. Vull recordar que nosaltres vam votar a favor de la investidura, vam votar a favor del pressupost del 2020.
Quelcom que després...
I vam fer un discurs que hem anat resseguint al llarg de la legislatura, dient que nosaltres seríem els crítics més importants. Malgrat aquest posicionament d'acompanyar, ajudar i oferir aquesta mà estesa, que és el que vaig tornar a dir en el ple del dimecres passat.
Segurament, però no s'ha tornat aquell moment en què Carme Gasulla va exposar la seva confiança amb el govern i després va mostrar precisament aquella, el que ella mateixa va definir com una manca de confiança, com un govern que l'havia decebut en aquesta confiança inicial que havia demostrat. I després d'allò ha quedat tot en una, diguem-ne, en una postura proactiva, però ja no hi ha hagut aquella confiança inicial, per dir-ho d'alguna forma, no?
I continuem decebuts, eh? És a dir, i per això vaig entrar precisament a comentar les paraules de l'alcaldessa a l'ECO el divendres anterior al ple, dient que no hi havia una comunicació determinada amb l'oposició i que parlaven llenguatges diferents. I ens sap especialment greu, perquè se'ns pot dir moltes coses, però jo crec que la generositat del nostre posicionament al llarg de la legislatura, evidentment, en posicionament crític, com no pot ser d'una altra manera, no el pot posar en dubte l'alcaldessa. Nosaltres hem trobat, precisament, a partir, sobretot, de l'aritmètica, que jo crec que és la clau, evidentment, de qualsevol govern, però en aquest en especial, hi ha hagut un allunyament molt important del govern vers alguns partits, o jo diria que gairebé tots, de l'oposició. I crec que és una errada, perquè les aritmètiques són canviants.
Hi ha un abans i un després de la incorporació del PSC al govern?
Sí, clarament. És a dir, en el moment que hi ha aquesta majoria per poder tirar endavant els projectes, doncs desapareix aquests vincles, aquestes ganes de generar consens. I crec, i continuo creient, que més enllà de les aritmètiques, el consens i el diàleg és imprescindible per responsabilitat política.
Encara s'ha aguantat prou bé, però no? Una legislatura en tants partits...
Depèn de com tu miris, no? Depèn. Home, els plens són molt llargs.
Sí, no, els plens, millor no parlar-ne dels plens, però diguem-ne, hi ha una certa... com ho direm, això? Un cert clima de respecte col·lectiu. En altres legislatures s'havien viscut situacions molt tenses i encara s'ha aguantat prou havent-hi tants posicionaments diversos.
Home, hem passat en el primer any d'una possible moció de reprovació vers l'alcaldessa.
Sí.
Hi ha hagut algun moviment, diguéssim, important, que podia haver acabat amb un altre panorama. S'ha aguantat prou bé. Jo tinc els meus dubtes.
Des del punt de vista de clima, em refereixo estrictament.
Sí, el clima en general en alguns moments ha estat tens, Tampoc no ens podem enganyar. La qüestió del tracte personal, jo crec que tots som responsables i persones educades i adultes per saber quin és, què és el que hem de fer, com ens hem de comportar. No és una qüestió personal, amb això també discrepo de l'alcaldessa. Jo crec que les qüestions personals, quan un es dedica a la política, no poden ser la brúixola per prendre decisions. Que ajuda, evidentment, però la nostra responsabilitat és posar-nos d'acord i buscar el millor pel nostre poble, més enllà de les afinitats personals, que insisteixo, poden ser importants, però no poden ser de sota cap concepte el que ens ha de fer entendre. Mm-hmm. No?
Comencem per, gairebé diríem, que pel final, el ple dels pressupostos, i sobretot perquè en aquest sentit la qüestió del romanent de tresoreria i dels advertiments diversos o de les apreciacions diverses que s'ha fet des dels màxims òrgans de fiscalització de l'Ajuntament van ser, diríem, que un dels arguments més recurrents en el cas de l'oposició. D'alguna forma, per reflexionar sobre allò que en el seu moment ja havíem viscut, quan en època de Miquel Forns el romanent havia pujat en aquesta quantitat, la reflexió era que esclar, es veia poc al carrer. Ara, Aurora Carbonell defensa sense embuts que el romanent ha d'estar majoritàriament al carrer i, en aquest sentit, vàrem poder escoltar Carme Gasulla i molts dels membres de l'oposició dient que ens sembla molt bé que el romanent estigui al carrer, però que no ens sembla gens bé és que el romanent s'utilitzi per despeses que són pròpies de la institució, per despesa corrent, per despesa estructural. Això ha passat molt sovint?
Constantment. De fet, els advertiments... No he fet el recompte, però els aixecaments d'objeccions suspensives al llarg de la legislatura ha estat històric. Alguns poden estar justificats, per exemple, tota la part, diguem-ne, més dura de la pandèmia de la Covid. Alguns estaven justificats, altres no. És a dir, per sistema aixecar objeccions suspensives crec que és denota, evidentment, errades en el procediment i que hauríem de posar sobre la taula perquè ens evidencia que potser no s'estan fent correctament les coses. Quan la Intervenció General adverteix que l'ús del romanent hauria d'estar precisament adreçat a despeses que no siguin estructurals i generals, sinó que es tracta d'inversions de caire sostenible, doncs ens està dient un missatge molt clar, sobretot perquè aquest romanent ja no tornarà. Aleshores, això també entra en consonància amb el que molts dels grups de l'oposició van dir, no? La manca de projectes subvencionants en fons europeus. Malgrat el tinent d'alcalde, el senyor García, ens parlés d'aquest paisatge, d'aquest futur que encara no tenim, d'aquesta pluja de milions que ens arribarà.
D'aquest llistat de projectes sol·licitats, com a mínim.
Sí, aquest llistat que alguns l'hem conegut de manera particular, altres no, però clar, cridava molt atenció que a hores d'ara, amb el pressupost que tenim al davant, doncs no arribem al milió d'euros, gairebé. Posaré un exemple. Terrassa té un... Terrassa, és veritat que és una població amb una demografia important, però parlem de 12 milions pel pressupost del 2023 provinents del fons Next Generation. Només Vilanova ha rebut una subvenció amb el programa d'ajuts de municipis, persones de baixes emissions, per 3 milions d'euros per executar aquesta, la xarxa pedalable i tot el que fa referència a la mobilitat. Jo crec que més enllà de la quantitat que puguem rebre, que benvingut sigui, és el temps que hem perdut. Aleshores, han hagut de tirar de romanent perquè no han tingut manera de subvencionar o de gestionar econòmicament alguns projectes. I hem anat, això ho deia l'alcaldessa, amb una expressió que a mi no m'acaba d'agradar, no? Que és endreçar la casa, no m'agrada gens, fer els deures, que està bé fer-los, està bé, però el que no pot ser és que deixem passar oportunitats perquè projectes de futur no veiem cap en aquests moments. I el que ens deixarà aquesta legislatura és que ha estat una... diguéssim, una legislatura d'anar tapant forats i poca cosa més, és el que veiem, no?
La pandèmia ha marcat?
Home, evidentment, però a Sitges a tot arreu. I tots els ajuntaments han hagut de jugar amb les mateixes cartes, la pandèmia, la glòria, la situació derivada de la crisi energètica, del canvi climàtic... Però tot i així, Sitges crec que ha perdut el tren de moltes oportunitats i és el que ens preocupa, no? Si el podrem recuperar.
Esteu, però, en què el romanent hauria de servir majoritàriament per l'obra del carrer?
Per l'hora del carrer, però sobretot per generar precisament oportunitats. És a dir, el romanent ha de ser una inversió en poble, una inversió en persones, no per pagar despeses, per exemple, jurídiques, no? Que queden pendents, o per solucionar doncs, pedaços que s'han anat acumulant al llarg del temps. No? Crec que el romanent és una oportunitat que tenim per fer inversions i per generar el que he dit abans.
Sembla que, si no recordo malament, va ser el regidor Eduard Terrado que deia que només acceptaria la terminologia de fondre el romanent en el cas del pagament de sentències judicials, perquè aquí sí que es referia que el diner públic d'alguna manera ha hagut de gastar-se en procediments que depenen de la pròpia casa, d'alguna manera.
Home, fa una certa gràcia que ho digui precisament el regidor que més...
Més en té sobre la taula, eh?
Sí, fa una certa gràcia que sigui tan curós i tan, diguéssim, tan sensible a la terminologia, quan és precisament la seva regidoria que acumula més necessitat econòmica per sentències judicials i les que vindran.
11 milions d'euros és molt, per pagar sentències.
Moltíssim.
A nosaltres ens sembla molt, però no sabem també veure respecte a què i com, no? Perquè també se'n guanya, està clar. Però és una... I més que en vindran?
No tinc cap dubte que en vindran. Vinculades, per exemple, a tot el procediment de les guinguetes de les platges,
sí?
a temes urbanístics, temes de territori, en vindran. Hi ha una part que, diguéssim, és previsible i l'altra que segurament no és tan previsible, però en vindran. Estem pagant per errades que s'han fet importants en molts àmbits, no només en refereixo a territori.
En teniu bons els projectes de l'Escola de Música, de la restauració de la Masia de Santa Bàrbara i del Patronat, com a, si no prioritaris, com els eixos del pressupost d'aquest any?
Sí. Són correctes, que el que no entenem, sí, nosaltres estem d'acord, aquesta abstenció també estava sustentada en que hi ha aspectes al pressupost que, òbviament, per nosaltres doncs, són adients. Tot i així, també la nostra part crítica anava adreçada fonamentalment a per què s'han deixat per què s'ha deixat d'invertir d'una manera convençuda amb el canvi climàtic, amb l'emergència climàtica, amb les llars d'infants. Ens va sobtar molt, per no dir indignar, si m'ho permets, que les partides adreçades a les llars d'infants, sobretot les inversions adreçades a les llars d'infants, baixessin d'aquesta manera respecte al pressupost del 2022. De 19.000 euros que hi havia en el 2022, hem passat a 8.000 euros. És no entendre absolutament res. És més enllà de parlar, és escoltar. És a dir, és no entendre absolutament res. Perquè si és no entendre què significa en aquests moments conciliar, què significa en aquests moments, quin paper fonamental tenen en l'educació dels nostres nens i les nostres nenes a les llars d'infants. I sobretot crec que és generar encara més, atiar el foc que està obert a les llars d'infants.
Us pregunto, per quines possibilitats de solució hi pot haver a les llars d'infants? Tenint en compte, i amb tots els matisos, i per això mateix ho preguntem, que se'ns parla, evidentment, d'una licitació que es fa des de l'Ajuntament, però que ve molt condicionada per el que és el conveni de les treballadores de les llars d'infants, que marca un sou determinat i que l'Ajuntament difícilment hi pot intervenir aquí. Més els greuges comparatius creats a partir del que ja va passar en el seu dia amb algunes de les treballadores, les que fa 11 anys allà estaven amb tot el problema que es va muntar aleshores, quan l'Ajuntament va decidir poder, no sé, exercir el seu paper dins la contractació de les llars d'infants i afegir-hi 300 euros al sou final de cadascuna d'elles, i això al final ha creat un greuge comparatiu que ara sembla que no hi ha manera de resoldre. Com es pot resoldre això? I si l'Ajuntament té capacitat, veritablement, per poder incidir en aquest problema, diguem, troncal, que és el de l'equiparació del sou entre les treballadores.
Però no és l'únic problema.
No, però,
no és l'únic problema,
però sembla que és un dels més evidents, a hores d'ara, no?
A veure, a mi em va saber especialment greu que s'incorporés com la previsió de l'increment del sou del sector en el pressupost, i això es considera una inversió en llars d'infants. Això no és així, és com dir que l'increment de l'1,5% dels funcionaris forma part del pressupost, que és obligatori, això no és una inversió, i això es considera una medalla per part del govern. Per tant, Home, a veure, siguem rigorosos. I per una altra banda, jo les vaig escoltar aquí quan les vegades que han vingut a parlar amb tu i estem parlant, no estem parlant només de sous, estem parlant de condicions i projectes d'escola, projectes educatius. I sobretot apostar, fer un pla d'inversions, que és el que hem proposat nosaltres com a contrapartida en nostre vot, un pla d'inversions a llarg termini, no només en l'estructura, diguéssim, el que és els edificis, les dues llars d'infants, sinó també en projectes educatius.
Us ho pregunto per... L'assumpte del sou és el més difícil de resoldre, però es pot ajudar amb tota la resta?
Es pot ajudar i, sobretot, a veure, el que han demanat les educadores de les llars d'infants és, d'entrada, un plec de condicions que està ple d'errades, errades que els afecta el seu sou. Aquí és on te pot intervenir l'Ajuntament. I són errades de sumes i de restes. A veure, és que això no estem parlant del sector, estem parlant d'aquest plec de condicions no està ben fet. Per tant, per què no s'atura aquest plec de condicions es torna a fer? És la gran pregunta. És a dir, això perjudica directament a les educadores. Directament. És a dir, hi ha un marge de benefici per part de l'empresa que és zero. I ho han explicat elles molt millor que jo. Per tant, evidentment que té capacitat d'intervenció. Però aquí el que falten són voluntats d'arribar a aquest enteniment. No? Quan es diu... Per part de la regidoria d'educació, que costen molts diners les llars d'infants a l'Ajuntament, a mi em sembla una falta de respecte. Una falta de respecte, perquè és el paper que juguen les nostres llars d'infants és fonamental per la conciliació familiar, fonamental. Però no només per una qüestió econòmica, sinó per una qüestió social.
Us plantejava la reflexió de... Té no sé si dir, com dirien les àvies, un mal arreglo, això. Perquè l'externalització d'un servei al qual poques empreses ja hi opten, perquè veuen que no surten els números, i aleshores l'empresa que ja el té es veu obligada a una pròrroga forçosa, és a dir, que l'empresa no voldria, però allà hi està ficada. Unes treballadores que veuen que no hi ha forma humana de resoldre les seves condicions laborals, però també un concurs públic del qual tampoc ningú sap exactament què en sortirà, perquè si hem de seguir l'estadística, diguem-ne que massa esperança que puguin sortir moltes empreses que puguin portar a la llar d'infants, tampoc no sembla que hi hagi.
Doncs fem un estudi de la municipalització, que l'estem esperant, és a dir...
L'alcaldessa assenyalava que se'ls havia dit que no sortien els números per la municipalització.
A mi m'agradaria veure'ls, perquè em sorprèn que es pugui fer en altres indrets i no es pugui fer a Sitges. M'agradaria veure'ls. Com a mínim estudiem la possibilitat.
Aleshores us pregunto, des de Verds en Comú Podem, no s'ha vist cap estudi
vinculat...
Per això us pregunto, eh?
Cap ni un.
No heu vist, no heu tingut possibilitat ni ocasió de que us vingui algú i digui, miri, senyora Gasulla, amb això, la municipalització no es pot fer aquí Sitges.
No, exacte, és a dir, a mi m'agradaria veure amb evidències, no en comentaris, del que està dient. Que no és fàcil, evidentment, però estem fent una inversió de futur. Per tant, plantegem-nos seriosament fer aquest estudi a veure fins a on anem a parar. Que passa que la dificultat és enorme i exigeix que la casa doncs, faci un esforç de treballar en aquesta línia. La casa ho vol fer? Vol fer-ho l'Ajuntament? O ho anem fent? El que està clar és que tenim un problema important, que, com deies, no té fàcil solució amb aquesta externalització i hem de buscar altres vies. I si no, anem a aprendre d'altres models d'altres municipis perquè estan funcionant perfectament.
Què es pot fer amb la natació?
És una bona pregunta.
No és qüestió de capacitat, és qüestió, diguem-ne, perquè cada ple municipal apareix aquell advertiment de dir s'ha de liquidar el consorci, que si no en passarà una de grossa. I ho estem escoltant a cada ple municipal i no hi ha forma humana.
El que no es pot fer és continuar en aquesta situació, això és evident, i la sensació que tenim és que se l'està deixant morir de manera natural. És a dir, com a entitat esportiva desitgem el millor pel Club Natació Sitges, com a...
És a dir, sembla que hi ha dues qüestions que mereixen l'unanimitat. Una, que el consorci s'ha de liquidar. Dues, que la natació s'ha de salvar com a entitat esportiva. Sembla que no hi hagi discussió amb ningú i tothom hi estigui d'acord.
La pregunta és per què no s'ha liquidat. És a dir, vam fer, farà més d'un any, un ple extraordinari per fer doncs, aquella liquidació de la hipoteca, d'aquella quita que hi havia, que estava sota l'amenaça i la possible responsabilitat patrimonial de l'alcaldessa, que no és poca cosa, correm-hi tots. I de cop i volta doncs, va haver una frenada, és a dir, i el que ens ha anat arribant de les reunions és que no hi ha hagut acord de cap manera. Aleshores, doncs actuem, és a dir, el que està clar clar és que el Club Natació està en una situació que pel poble és insostenible. És insostenible. I la responsabilitat del govern, especialment de l'alcaldessa, és procedir a la liquidació del consorci, és evident. Aleshores, a què estem esperant?
O sigui, per un costat, també queda clar que l'Ajuntament ha d'intentar recuperar al màxim els diners que hi ha ficat en tota aquesta aventura.
Home, jo crec que sí, no? És a dir, hi ha ficat molts,
N'hi ha ficat molts.
Sí. Altra cosa és el que...
Això també ha creat greuges comparatius, Però
n'hi ha ficat. És evident, no? És a dir, jo crec que com a entitat esportiva, si jo estigués a la Unió Esportiva Sitges o a la Blanca Suburt, doncs també demanaria un tracte semblant. Jo crec que hem de respectar al màxim tot el que ha fet l'entitat, des del punt de vista esportiu i social, però recordem que estem parlant de diners públics i que, per tant, hem de mirar, com sempre, el bé comú. I la nostra responsabilitat és solucionar d'una vegada per totes aquest trànsit cap a no sabem on i que genera, evidentment, situacions no desitjades tant per l'entitat com pel poble.
Plantegem. Es liquida el consorci i a Natació se li demana que pagui una quantitat que no pot assumir. Com ho fem?
Doncs mira, aquesta és una bona pregunta. Sé que es plantejava en el concurs de creditors i es plantejava tècnicament una sortida de tot això. Ells no estan d'acord amb aquests números, pel que jo sé.
Dic perquè no ens trobem amb aquell mateix embut amb el qual es va trobar els darrers mesos de la segona legislatura del govern Baiget, en què veure qui és el maco que diu en veu alta que això no té més recorregut. Però...
Home, sí que en té,
En té,
En té. El que passa que estem a les portes d'unes eleccions municipals i em fa l'efecte que no passarà res fins al maig. Aquesta és la sensació que té aquesta regidora.
En el sentit d'una decisió definitiva.
Jo diria que no hi haurà decisió...
Fins
passades les eleccions municipals. És una patata calenta que rebrà el proper govern. Estic convençuda.
Que va rebre aquest també.
També.
O sigui que és una patata calenta que haurà travessat tres legislatures.
Tres legislatures, però a veure, estem parlant del 2015,
El primer advertiment de la liquidació.
Sí, el primer informe que jo recordo d'intervenció, de les hores interventora, era molt contundent, després això es va incorporar doncs, amb aquestes recomanacions del que havia fet l'entitat vers la instal·lació. S'ha anat produint tot un seguit de situacions, que tampoc entraré ara a comentar-les, i ha generat doncs, amb aquesta situació que té sortida, però com dius tu, nadie le quiere poner el cascabel al gato.
Perquè si fóssiu el Club Natació, què faríeu? És evident que el club està defensant el seu posicionament i entén que no hauria de pagar tants diners perquè bona part dels serveis que ha otorgat també s'han de monetitzar d'alguna manera i no està això plantejat així.
Arribar a un acord amb l'Ajuntament, no buscant enfrontament, perquè no els conduirà res més que més despeses legals, més situacions laborals no desitjades. Hi ha hagut acomiadament, no? Replantejament de la plantilla, això també afecta persones, i jo crec que hem d'entendre quina és la realitat. Acceptar la realitat i acceptar que estem en una situació que no té sortida per ells, des del punt de vista econòmic. Per tant, anem a buscar un consens que beneficiï el màxim possible aquesta entitat esportiva, que no tingui un tracte de favor respecte a d'altres, això també ho dic, és a dir, demanen fer servir unes instal·lacions a Sitges, es consideren un referent en l'àmbit de la natació. Jo crec que s'ha perdut una oportunitat important al llarg dels anys, no? Que el Club Natació fos també un referent a nivell comarcal, perquè no hi ha tampoc masses instal·lacions amb aquestes condicions, però és una instal·lació també que no compleix moltes normatives per fer-la servir com a piscina de competició, i ho saben ells, ho sap tothom, no? És a dir, el tema de la base, el tema de... En fi, temes tècnics que tampoc entraré i, per tant, el que hem de fer és anem a buscar un acord que sigui el més beneficiós possible pels nostres esportistes i, a partir d'aquí, doncs, començar a treballar perquè continuï viu tota l'activitat i tota l'acció que ha fet com a entitat esportiva.
Ens va caure una mica plom aquesta decisió o suposada decisió que l'alcaldessa va explicar a l'entorn de Kansas Picnic i Club de Mar i de la intenció del Ministeri de decididament enderrocar el que són aquests tres equipaments per guanyar platja i substituir-los, en qualsevol cas, per un altre equipament que no superi els 300 metres quadrats, tal com marca ara la legislació, amb l'eterna cançó de estan situats en domini públic i, per tant, l'Estat aquí hi té totes les de la llei per poder-hi actuar. Us he sorprès?
les declaracions de l'alcaldessa una mica, una sorprès. Mica. Però també, si abans has parlat de l'històric, de la connotació, aquest déu-n'hi-do, perquè estem parlant de fa molts anys, també.
Moltíssims.
Són, jo crec que els tres espais als quals has fet referència són conscients de que ha estat en una situació irregular des de fa molt de temps. I tot el procediment legal, que segurament s'allargarà, en el cas, jo crec que del pícnic i del Club de Mar, jo crec que ja no té més recorregut, jo diria, i de connotació també, jo diria que encara durarà. O sigui, això tampoc s'acabarà en aquesta legislatura. Això no és una decisió fàcil, però que hem de complir les lleis, jo crec que això no qüestiona ningú. I sobretot quan afecten precisament a tota la façana marítima. Consistiran a enderrocar? Home, l'objectiu del Ministeri és que això es solucioni, que hi hagi una proposta alternativa, i jo crec que és el que s'haurà de fer. Anem a veure que tampoc sigui un enderrocament, si m'ho permets, traumàtic. Evidentment que un enderrocament ha de ser traumàtic per força, però anem a buscar que això sigui, generi una altra oportunitat. Però és evident que la situació no ajustada a la normativa per part dels tres espais, ningú la qüestiona.
Deixa'm que us pregunti, faríeu alguna cosa per defensar aquests edificis tal com estan ara?
És complicat, molt complicat. Estan fent servir els vecins i la declaració de béns d'interès nacional.
I ho dic també a partir del criteri ideològic o de valors de Verds en Comú Podem, si entén que
xoca directament amb els nostres principis, i això, malgrat que nosaltres defensem també un posicionament molt clar en relació amb això, també acompanyarem i acompanyaríem, com no pot ser d'una altra manera, i com hem dit, per activa i per passiva. Podem estar en desacord amb moltes de les situacions, els posicionaments d'entitats o de col·lectius que no pensen com nosaltres, però sí que farem aquest acompanyament. I també ho farem aquesta mà estesa. Intentarem buscar la millor de les solucions per tothom, al marge del que nosaltres defensem. Però és evident que nosaltres el que volem és una façana marítima que sigui respectuosa amb l'entorn i que respecti, òbviament, el que és la normativa.
Per tant, en aquest sentit, us sembla que la proposta del Ministeri no és una proposta forassenyada?
No, en absolut. Jo crec
entraria
que
dins els valors que defensa i els principis que defensa Verds en Comú Podem.
És més, nosaltres també estem governant a Madrid, no tenim una força tampoc desmesurada, però tenim capacitat d'influència. Per tant, evidentment estem d'acord. L'altra cosa, el que deia, és que anem a buscar una solució en forma d'acompanyament. No estic d'acord amb tu, però faré el possible perquè busquis una solució i t'acompanyaré perquè sigui així.
L'acompanyament què seria?
Jo crec que
intentar que fos un enderroc mesurat, salvar alguna d'aquests edificis o mantenir-los en l'estat original sense els afegits, com ens havia dit Beli Artigues fa dies? O
preservar, jo diria, que tot allò que pertanyi al patrimoni cultural històric de Sitges, per una banda, sense xocar amb els principis bàsics del respecte per la per l'entorn. Hem de buscar aquesta solució. No. I jo crec que també s'ha de fer, evidentment, amb una planificació per fases al llarg del temps. Això no pot ser venen les grues i enderroquen. Jo crec que ha de ser mica en mica i hem de buscar la manera de que això no generi, insisteixo, un trauma
pels espais. Creieu que estem més a prop de la solució del Ministeri o de la solució alternativa que proposeu?
Jo crec que estem més a prop de la solució alternativa que proposem nosaltres.
Sí?
Sí, jo crec que sí. És a dir, el Ministeri diu, hem d'arribar aquí, anem a veure com arribem. Però està clar que la finalitat és aquesta, l'objectiu és aquest. I ara el que toca negociar des de l'Ajuntament és com arribem fins aquí. I aquí és on l'alcaldessa i el govern ho ha de liderar.
Enteneu que Sitges Sitges podria plantejar una proposta alternativa?
Crec que sí, és que és el que li toca, per responsabilitat, és el que li toca. És a dir, no es tracta de acceptem, perquè és curiós, no? Acceptem segons quines coses, altres no. És a dir, és evident que no podrem discutir legalment el que diu el Ministeri, però anem a negociar amb el Ministeri a veure com ho podem fer. No? Anem a fer una planificació al llarg del temps. Parlem amb els espais, les entitats afectades. Anem a buscar una solució consensuada dins del marc legal, òbviament. Jo crec que aquesta és la funció que ha de liderar el govern d'Urraca Ronell.
Heu sabut alguna cosa més de Vallcarca?
les declaracions de l'alcaldessa també, jo no he vist cap plànol, cap projecte, sembla que existeix. El projecte jo sí que el tenia coneixement quan es va parlar del pla territorial del Penedès ja fa anys, no sé si va ser el 2020, ara no recordo massa bé, que es van presentar diferents propostes i tenia coneixement d'aquest projecte. De cop i volta doncs, va sortir als mitjans de comunicació doncs, tot el que es volia fer amb aquesta Smart City com a justificació per construir habitatge, i va saltar l'alarma, no? Perquè, clar, a nosaltres el que ens preocupa és que això s'estigui negociant, no diria que d'amagat, però sí d'una manera silenciosa.
A partir del que dieu, entenc, per tant, que no us va convèncer massa aquella roda de premsa entre Aurora Carbonell i el representant de la Generalitat?
Gens ni mica.
Gens ni mica.
Gens ni mica. Jo crec que aquí el que nosaltres hem demanat des del primer minut, volem saber quin és aquest projecte. Volem tenir el projecte sobre la taula. Volem obrir a la participació ciutadana què es vol fer amb Vallcarca.
No me'n vaig encara del que dèieu. Enteneu que algú, entre bambalines, està negociant el futur de Vallcarca?
Sospito que sí.
Sospiteu que sí. Més enllà del que se'ns explica.
Sospito que sí. I em sap molt greu, perquè estem parlant d'un espai importantíssim, que té una afectació, a més, enorme, un impacte enorme des del punt de vista mediambiental, on hi ha implicades a 4 administracions, que no és poca cosa. Evidentment, l'Ajuntament de Sitges, la Generalitat, la Diputació, el Ministeri i fins i tot Europa, no?
O sigui que d'alguna manera sospiteu que l'empresa està parlant amb despatxos de més amunt.
No tinc cap dubte.
No tinc cap dubte.
És el nostre aeroport del Prat, és la nostra ampliació de l'aeroport.
D'acord. I enteneu que l'empresa pot estar plantejant quelcom que tingui a veure també amb un projecte immobiliari?
A veure, les empreses volen guanyar diners, volen beneficis econòmics. Això és legítim, però quan es tracta d'un espai d'aquestes característiques, la nostra postura és molt clara. És a dir, entenem que vulgueu fer negoci, però no a costa d'un espai d'aquestes característiques, que el vagin a fer en un altre indret. No? És a dir, i si això pot generar oportunitats econòmiques, fantàstic, però l'habitatge no el contemplem de cap manera en un espai
així. O sigui
així.
Que, d'alguna manera, malfieu?
Doncs, malauradament, t'haig de donar la raó, perquè en àmbit urbanístic i territorial, doncs jo parlo sempre d'una frase que tinc gravada en l'Acerio de Tormes, un punt has de saber més que el diablo. És a dir, les presses, diguéssim, els flaixos comunicatius de segons qui estan estratègicament ubicats per donar un missatge. És evident, van per davant nostre.
Tots aquests ítems que estan passant responen a alguna cosa que està passant al darrere.
Hi ha una intencionalitat. El fet de que no hi hagués una declaració oficial per part del govern d'Aurora Carbonell, perquè hi ha posicionaments diferents a dins del govern, doncs també evidencia que s'està treballant en paral·lel amb el que pensen alguns membres, alguns socis del govern. No? És a dir, dubto molt que les companyes de Guanyem estiguin a favor d'aquest posicionament, i si ho estan, per nosaltres són còmplices d'una decisió que no compartim. En absolut.
Per tant, continuem amb aquell posicionament sobre Vallcarca que ens vàreu exposar en el seu moment, o es parla d'economia verda, o de recuperació absoluta de l'espai natural, o difícilment es pot acceptar quelcom que vagi amb un esperit directament vinculat a un negoci immobiliari o quelcom semblant.
A mi m'agrada, potser és una paraula una mica potent, no t'espantis, la paraula. Hem parlat de revolució industrial.
Crec que aquestes alçades ja crec que no m'espanto.
Mira, venim d'una revolució industrial i nosaltres parlem, ens agrada molt parlar de revolució verda. És a dir, enfrontar, jo he dit algunes vegades en aquest estudi, enfrontar l'economia, l'ecologia, ho fa directament una part que veu perillar el seu modus vivendi, no? I és no entendre que realment es pot generar una economia verda, una economia que genera també llocs de treball. Estem apostant per un model econòmic que per nosaltres és equivocat. I l'habitatge a Sitges és un gran negoci. Probablement, mira què et dic, probablement més que el turístic.
Sí, o i tant.
I aleshores, clar, Sitges és un caramelet.
No hi ha res que doni més diners en poc temps.
Evidentment. Aleshores, nosaltres pensem que el negoci, quan es tracta d'espais naturals, ha d'anar reorientat cap a un altre sector, el que deien el quart sector, és un sector emergent. No?
Jo no sé si una certa esperança per part d'aquells que diuen, bé, és que ara es pot parlar de vivendes, però tal com està qualificat aquell sòl, ara tampoc se'n poden fer dietes.
No se'n poden fer, per tant, estem llançant...
És a dir, diguem-ne que ara, a hores d'ara no es pot fer res si no es canvia la qualificació d'aquell sòl.
No seria la primera vegada que es canvia la qualificació,
això ja seria una
Vicenç.
Altra història, oi tant.
Per tant, en el moment que
anàvem,
tu...
Anàvem a dir totes les necessàries, però diguem-ne que de moment no es pot fer res, però creieu que no hi ha hagut un posicionament massa... o no us ha semblat encara un posicionament prou ferm el que Generalitat i Ajuntament varen formular en aquella roda de premsa com per esvair el fantasma de la possibilitat que es construeixin pisos allà?
En absolut. Jo crec que està molt ambigu i poc clar, bastant opac, al contrari. És a dir, el que he dit fa una estona, em fa l'efecte que hi ha una negociació que ja està bastant avançada i que fins ara doncs, no sabíem massa res i ara comencem a saber certes coses. No? Nosaltres el que demanem és veure el projecte, parlar-ne, veure què és el que pensa la nostra gent i, sobretot, no deixar perdre aquesta oportunitat d'un espai que pot generar moltes coses, però habitatge segur que no.
Parlant d'habitatge, aquest any ha de viure la tercera i darrera promoció d'habitatge i a partir d'aquí, diguem-ne que si fem cas al que s'ha escoltat al llarg d'aquesta legislatura, això hauria de ser un no parar cada any, o si no, ens quedarem no curts, més que curts, com ja ho estem ara. El plantejament de futur de l'habitatge ha de seguir un criteri semblant al que s'ha fet servir en aquesta legislatura?
Crec que tenim un problema important, que és el que no s'ha fet. No el que s'està fent, sinó el que no s'ha fet. Portem un deute històric en polítiques d'habitatge molt important. La generació d'HPO, de l'habitatge protegit, té una altra denominació, és un element més, però no és l'únic. I la regidora Vigó ho sap perfectament. Jo crec que ha fet una gran feina, però és insuficient. Les promocions d'habitatge no són...
Diríem que per part de la majoria de regidors, sembla que acabarà passant per la regidora de govern més ben valorada.
Doncs perquè ha fet una bona feina, però també ha recollit el que es va fer l'anterior legislatura. Jo amb això coincideixo bastant amb el que va dir el senyor Rodríguez en el ple. Vam fer un ple extraordinari on vam apostar directament pel que s'havia de fer, no? pel tipus de model d'habitatge, de protecció, habitatge social. Aleshores, és una feina que s'ha anat acumulant al llarg dels 5 anys enrere. No? Però no és l'única solució.
Deixa'm
no
que us faci un encaix així abans de parlar de les altres solucions, un encaix que faci referència si entre la concessió dels pisos i ara ha passat alguna cosa vinculada amb les empreses que us hagi fet arrufar el nas? En aquests debats sobre si els subministraments s'estan pagant d'una manera o d'una altra o si s'està carregant els inquilins, sabeu alguna cosa d'això? Us han arribat algunes campanes?
Alguna cosa m'ha arribat, però sincerament crec que tot procés té dificultats i s'ha d'anar aprenent, perquè no tenim aquest aprenentatge. És que no hem fet habitatge social des de fa anys.
D'acord.
Aleshores, clar, tenim aquest
deute. Diguem-ne, res que no us permet i dubtar sobre...
Jo no dubto sobre aquest model. Que és millorable? Segur. Que hi ha altres fórmules? També. Que nosaltres no hauríem triat aquesta? Segurament, però el temps aquí juga aquest factor, jo crec que és un element fonamental. El que deia, és l'única solució per Sitges? No. No és l'única solució. Però és que ni per Sitges, ni per Catalunya, ni pel país sencer, ni per Europa. Jo crec que hem d'apostar per la contenció dels preus de lloguer. I aquesta és la clau. Ho llegia fa una estona en una entrevista amb un expert sobre habitatge públic, que deia que això és un recurs limitat en el temps. En quan s'acabi les promocions i el sòl, que ja està exhaurit, no hi haurà més habitatge social. Per tant, quin és el gran problema de Sitges, el preu de lloguer? Estem per sobre d'un preu de lloguer ja molt alt a Catalunya. El que hem de fer és contenir el preu de lloguer.
Com?
Doncs mira, això no depèn de Sitges directament, però a Sitges hi toca apretar. Això és una normativa que es va implantar a Catalunya, que va ser recorreguda precisament pels tenidors, per molts petits tenidors, perquè el 70% dels propietaris són petits propietaris que volien, doncs, si m'ho permets, especular amb el preu del lloguer. Jo entenc que les persones vulguin guanyar la vida. Altra cosa és que els vulguin enriquir a costa de drets fonamentals. Mm-hmm. I el fet de que els nostres joves i la nostra gent, ja no parlo de joves, sinó de gent gran, de gent de tota mena, marxi...
Entenc que no us referiu a aquella persona que té un pis i del lloguer del pis, diguem-ne, que s'ajuda en la vida, sinó aquelles persones que ja en poden tenir 6, 7 o 8.
El que es deia pelotazo, no? Que es deia abans un pelotazo. És a dir, jo estic parlant de fer d'això doncs, un negoci enriquint-se d'una manera desmesurada a costa dels drets a l'habitatge, el que deia. A mi m'ha agradat molt aquesta afirmació que he llegit avui, malauradament m'ha agradat molt, que diu que el fet de que els nostres joves tinguin aquests sous tan baixos i aquests lloguers tan alts fa que hagin de marxar a un altre indret. Això és una vulneració de drets fonamentals. De drets fonamentals, i tampoc soluciona el tema. Tenim aquest greu problema d'aquesta espiral. Tenim sous molt baixos, lloguers molt alts, i això ho hem de redreçar.
El que ja es comentava fa 30 anys enrere.
Sí, però ara
De l'èxode de molts sitgetans fora, bé, hi ha molts sitgetans que porten més de 20 anys fora de Sitges.
Però estem recollint unes demandes cada vegada més altes. És a dir, tenim una població molt important de gent amb una franja d'edat que seria entre els 20 i pocs i els 30, gent jove, diguem-ne, eh? Però també tenim altres demandes. És a dir, no és l'única solució. I s'ha de fer... Jo vaig proposar fa uns plens un pacte local per l'habitatge. És imprescindible que aquest tema sigui de consens, que no sigui negociable. Qualsevol govern que entri a l'Ajuntament de Sitges ha de tenir molt clar el full de ruta. I el full de ruta ha començat ara, sí, però queden moltes tecles per tocar. I no el solucionarem de manera immediata. Les promocions d'habitatge no poden ser una loteria, amb això estic d'acord amb l'alcaldessa, no poden ser una loteria, han de ser un recurs més. I toca fer moltes altres coses. Les eines que tenim són limitades, és cert, però hem d'intentar tocar-les absolutament totes. I aquesta és la fórmula que presentem nosaltres, no?
11 i 17 minuts. Està aquí. I això no és com un ple, que ja ho saben que acaba abans. Carme Gasulla, gràcies.
Moltes gràcies, Vicenç.
Fins la propera.